Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Ahir va finalitzar la competició de la Copa Amèrica i aquesta nit es clou finalment l'esdeveniment que va arrencar a Barcelona a finals del mes d'agost. Ho fa amb un concert a Passeig de Gràcia. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Arribats a aquest punt final, els comerços i establiments de restauració de la Barceloneta han fet balanç. No han tingut l'ocupació que esperaven, assegurant que no ha tingut impacte acollir la Copa Amèrica aquests mesos i fins i tot parlen d'uns dels pitjors estius dels darrers anys.
En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha citat el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a una ronda de contactes el 28 d'octubre a Palau amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals.
Entre les invitacions hi ha tots els partits polítics, inclosos Vox i Aliança Catalana.
En successos, un ciclista ha mort en un accident a la LB-3341 a Bellpuig, a l'Urgell, després de xocar amb un cotxe.
El sinistre ha tingut lloc aquest matí, poc abans de les 12, al punt quilomètric 1,6 de la via. Amb aquesta víctima són 109 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
La circulació de trens d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid funciona amb normalitat avui i va quedar establerta a quarts d'11 de la passada nit després de quedar interrompuda durant la tarda arran d'una incidència a l'estació de Totxa.
La presència d'una persona en una zona restringida de l'estació madrilenya va fer que els cossos d'emergència es demanessin tallar l'atenció elèctrica.
Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara aquest diumenge. Sergi Càrceles.
Hola, què tal? De moment aquesta tarda no tindrem gaires canvis. Aquesta franja de núvols alts i prims que entaranyin en el cel a Catalunya i que es quedaran fins al dia de demà, amb unes temperatures màximes que assoleixen els 23-24 graus, sobretot a la costa i a les comarques gironines, i bastant de fred aquests dies, sobretot per la nit. Per demà tindrem algunes boires, sobretot a l'interior a primeres hores, i alguns núvols baixos a la façana costanera. A la tarda, un altre cop, molta bonança.
En cultura, un diumenge més toca agenda castellera a la plaça de Sant Roc de Sabadell. Acull des de 12:15 del migdia la 31a Diada dels Castellers de Sabadell.
I actuant la mateixa colla local, acompanyada pels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sant Cugat. Podeu seguir en directe la Diada a la xarxa Més i a les televisions locals.
En esports, en futbol, el Barça rep aquesta nit al Sevilla. Lluís Companys, a partir de les 9, tornen a la convocatòria Olmo, Gavi i Fermín. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Ahir va finalitzar la competició de la Copa Amèrica i aquesta nit es clou finalment aquest esdeveniment que va arrencar a Barcelona a finals del mes d'agost.
Ho farà amb un gran concert del tenor Josep Carreras i Sara Baràs al Passeig de Gràcia. Serà a les 8 del vespre i és un acte gratuït obert a tothom. L'organització d'aquest provocarà diversos talls al trànsit en aquesta zona de la capital catalana durant la tarda i el vespre.
Arribats a aquest punt final de la competició, els comerços i establiments de restauració de la Barceloneta han fet balanç. No han tingut l'ocupació que esperaven. Asseguren que no han notat l'extra que podia suposar acollir la Copa Amèrica aquests mesos i fins i tot parlen d'un dels pitjors estius dels darrers anys. Norma Lebrero.
L'impacte de la Copa Amèrica als establiments del barri mariner de la Barceloneta ha estat zero. Així ho diuen tant restauradors com comerços, que asseguren que no s'han assolit les previsions de visitants que els van anunciar. Sergi Ferrer és president de l'Agrupació de Comerciants Industrials de la Barceloneta i treballa a un dels restaurants de la zona, i Ángeles García regenta una botigueta a Palau de Mar.
Ha sigut un dels pitjors estius que hem viscut a la ciutat els últims anys. No hi ha hagut l'afluència normal d'un estiu perquè n'esperàvem potser gent. També és veritat que s'ha espantat a la gent, se'ls ha dit no podreu baixar a Barcelona, no podreu accedir a la Barceloneta.
La gent que havia de vindre no sé on està, no ha aparegut. Llavors l'impacte hem tingut pues, igual que els anys anteriors o potser una mica menys. No hi ha hagut tanta gent, Ah, és que aquí ens havien venut que vindrien tanta gent, tindríem aquí una aglomeració tremenda, havíem d'entrar a la Barceloneta amb acreditacions als cotxes i tot això, i al final ha entrat molta menys gent.
L'Ajuntament de Barcelona també admet que no han tingut l'impacte econòmic esperat, tot i que, segons un estudi de l'UPF, podria arribar als 1.200 milions d'euros. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme.
En general, jo faig una valoració positiva, conjuntament amb tothom. Probablement no arribarem a aquesta xifra de 1.200 milions, però jo crec que l'impacte internacional ha estat important. La posició de respecte institucional o de valor institucional que té la marca Barcelona a nivell global crec que també és important.
La poca afluència de visitants també s'ha vist reflectida en la gestió del trànsit al barri Mariner. Quan va començar la Copa Amèrica es va establir un sistema d'acreditacions per accedir en cotxe als carrers de la Barcelona, però finalment no ha calgut activar-lo en els dos mesos que ha durat l'esdeveniment.
Un apunt en l'apartat purament esportiu, el Team New Zealand va tornar a revalidar el títol la passada tarda.
L'equip de Nova Zelanda ha superat amb contundència l'Ineos Britannia en la final per un clar 7-2 en el global de regates. Els kiwis sumen així la tercera victòria consecutiva d'aquesta competició esportiva i tecnològica.
Obrim plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha citat el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a una ronda de contactes el 28 d'octubre a Palau amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals.
Entre les invitacions hi ha tots els partits polítics, inclosos Vox i Aliança Catalana. Les reunions arriben després de les que el propi Illa ha mantingut en les últimes setmanes amb expresidents com Quim Torra, José Montilla, Jordi Pujol o Artur Mas, o les que va fer amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta del Congrés, Francisca Armengol, i amb els quatre presidents de les diputacions. Illa també s'ha vist amb el cos consular o el president del Comitè de les Regions.
A tot això, a Ripoll s'ha viscut aquest migdia una manifestació contra l'extrema dreta que ha acabat fa uns minuts. El Casal Popular La Metxa ha convocat una manifestació a la plaça de l'Ajuntament del municipi per protestar en contra de l'intent de tancar del casal que va ser ordenat pel govern municipal encapçalat per l'alcaldessa Sílvia Orriols. S'hi han aplegat centenars de persones. Ho ha seguit en directe el company de televisió del Ripollès, Xavier Vilella. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Doncs bé, fa escassos minuts ha acabat aquesta concentració organitzada per, com bé deies, La Metxa. Ha comptat amb l'assistència de mig miler de persones, tot i que les dades entre les fonts policials i les de l'organització ballen com és habitual. Més enllà del tancament del Casal Popular, han reclamat doncs, que l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, deixi el càrrec, diguéssim. A més, han fet un recorregut per tot el municipi de Ripoll i han acabat a la Devesa del Pla, on han fet un manifest, han llegit un manifest, i hi havia diverses organitzacions també de les comarques gironines que han protestat doncs, per això, per les detencions, bueno, per les multes arbitràries, en aquest cas, que han hagut de patir els membres del Casal de La Metxa. I això, com dèiem, la Sílvia, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha fet acte de presència, però la presència, diguéssim, de molts membres de cossos de seguretat ha impedit que hi pogués haver qualsevol aldarull. No hi ha hagut absolutament cap qüestió fora del previst i, doncs, diguéssim que tot ha transcorregut amb normalitat. Ha durat unes dues hores la concentració, que, com dèiem, ha començat a l'Ajuntament a dos quarts de 12 del migdia i ha acabat ara fa escassos minuts a la Devesa del Pla. Durant la manifestació s'han sentit càntics contra l'alcaldessa Sílvia Orriols i també reivindicacions doncs, de l'esquerra independentista. Hi havia membres també de grups polítics, com de la CUP, per exemple, o de l'Esquerra Republicana, i en general doncs, una manifestació que ha complert les previsions, tot i que en alguns casos doncs, s'ha vist que la policia no ha hagut d'actuar, tot i que es preveia doncs, alguna cosa, quelcom més violent no hi ha sigut, ha estat tot dintre de la normalitat i doncs això és tot des de Ripoll.
Gràcies, Xavier, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, quedar-se al Lluçanès o tornar a Osona. Aquest és el dilema que han d'afrontar els veïns d'Olost. Avui acaba el termini per votar si surten de la seva actual comarca. Des del Nou Televisió, Guillem Rico.
Fins a les 8 del vespre encara poden votar les persones que no ho han fet al nucli d'Olost, a l'espai Perot Roca Guinarda, on hi ha l'urna que durant tota la setmana ha estat a l'Ajuntament. En el vot anticipat hi van participar una cinquantena de persones entre dilluns i divendres. Ahir, quan l'urna es va portar al nucli de Santa Creu de Xuclar, van fer-ho 36 persones i avui a les 12 del migdia s'ha superat el centenar de persones que ho feien a l'espai Perot Roca Guinarda d'Olost, on hi haurà aquesta urna, com dèiem, fins a les 8 del vespre. En total s'arriba ja gairebé a les 200 persones. Si se supera el 20%, segons el reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Olost, el consistori hauria de tenir en compte el resultat d'aquesta votació. La consulta ciutadana la va impulsar el mateix Ajuntament per decidir si el municipi vol continuar a la comarca de Lluçanès o vol sortir-ne.
D'altra banda, Badalona ha inaugurat aquest matí una escultura en memòria de l'alcalde afusellat pel règim franquista Frederic Xifré.
L'obra arriba després que la data anunciada per a la seva instal·lació s'hagi posposat en nombroses ocasions. L'acte ha generat una gran expectació aplegant més d'un centenar de veïns de la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Una cadira forjada en bronze i amb 6 forats de bala al respatller. Així és l'escultura que s'ubica des d'avui a la plaça Alcalde Xifré de Badalona. Una obra de l'artista Pere Coll que explica la història del batlle badaloní des del simbolisme dels trets i sense l'ús de paraules ni imatges. Al seu costat s'hi pot trobar una placa amb informació i un codi QR que, a l'escanejar-lo, detalla el procés al qual Xifré va ser sotmès durant el franquisme. Escoltem l'escultor Pere Coll.
Aquesta cadira és la rèplica exacta de la cadira que es va sentar l'alcalde Xifré i que continua en els plens de l'Ajuntament. L'ironia en els forats en aquesta cadira. O sigui, l'alcalde representava aquesta cadira i aquesta cadira està foradada. Això ha creat moltes emocions, és real. I molta necessitat d'explicar-ho.
Pere Coll és reconegut per haver fet una obra similar a Josep Abril, alcalde de Mataró, també afusellat, així com un altre monument dedicat a les víctimes dels camps d'extermini nazi. A Badalona el monument s'ha destapat més de 7 anys després que l'associació cultural Alcalde Xifré portés la demanda al ple municipal de crear una figura en la seva memòria. A l'acte hi ha assistit una de les netes de Frederic Xifré, visiblement emocionada, que ha deixat un ram de flors sobre l'escultura.
La circulació de trens d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid va quedar restablerta a 11:15 de la passada nit després de quedar interrompuda durant la tarda arran d'una incidència a l'estació de Atocha.
La presència d'una persona en zona restringida de l'estació madrilenya va fer que els cossos d'emergència es demanessin tallar la tensió elèctrica. Això va afectar els serveis ferroviaris d'alta velocitat com els que connecten Madrid amb Catalunya o Andalusia i també trens de rodalies i regionals. Adif explica que en van ser els bombers qui van demanar de tallar el corrent perquè la persona a la zona no autoritzada amenaçava de llançar-se a les vies. Un cop la van poder evacuar, es va reprendre el servei ferroviari que funciona amb normalitat ja des de primera hora del matí. A aquesta afectació cal sumar-hi que unes hores abans una vintena de trens del servei d'alta velocitat es van veure també afectats pel descarrilament d'un AVE sense passatgers que va volcar entre les estacions de Puerta d'Atocha i Chamartí.
D'altra banda, Renfe iniciarà a mitjans d'aquesta propera setmana les obres d'adaptació del vestíbul de l'estació de Sant Vicenç de Calders per millorar la comoditat dels viatgers.
L'actuació consistirà en desmuntar els controls d'accés que suposen una barrera física per allotjar de manera ordenada l'afluència d'usuaris. Alhora, les màquines validadores es traslladaran a l'exterior amb el mateix objectiu. D'aquesta manera, es vol aconseguir un espai més diàfan a la zona interior de l'edifici de passatgers mentre esperen els autobusos amb què fan transbord quan les condicions meteorològiques ho aconsellin. La mesura s'aplicarà mentre durin les obres al túnel de Roda de Berà, que es preveu que s'allarguin 5 mesos.
D'altra banda, en successos, un ciclista mor en un accident a la LV-3341 a Bellpuig, a l'Urgell, després de xocar amb un cotxe.
El sinistre ha tingut lloc aquest matí, poc abans de les 12, al punt quilomètric 1,6 de la via. Amb aquesta víctima són 109 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Precisament el Servei Català de Trànsit alerta que augmenten el nombre d'accidents entre els conductors de furgoneta, els mateixos ciclistes i els majors de 45 anys. Així ho ha alertat el seu director, Ramon Lamiel. Ho ha dit en una entrevista al Periòdico de Catalunya.
La sinistralitat en conductors menors de 55 anys ha baixat, però per sobre dels 65 anys els accidents es disparen. Aquest any els sinistres de conductors entre 65 i 74 anys han crescut un 133%. També preocupen els accidents de furgonetes que han registrat un 900%. Trànsit es planteja fer una campanya específica per reforçar la precaució en aquests grups.
També han augmentat els sinistres amb intervenció de fauna salvatge. En les comarques de Girona hi ha hagut més de 650 accidents des del gener amb animals que han envaït la via, sobretot senglars. Des d'Empordà Televisió, David Terraones.
Segons un informe dels agents rurals, la demarcació de Girona ha comptabilitzat 651 accidents amb animals des del gener fins a l'agost del 2024. A més, expliquen que el senglar continua en creixement, contribuint així a l'augment dels accidents, especialment en zones amb gran circulació de vehicles. A Catalunya ja s'han registrat un total de 3.570 sinistres, la qual cosa representa un increment notable en comparació amb el que es documentava fa una dècada. Barcelona encapçala la llista amb 1.216 accidents, seguida de Lleida, amb 120 accidents, i Tarragona amb 584. Les autoritats apunten que aproximadament el 50% d'aquests accidents no es denuncien, amb uns 14 a 15 sinistres diaris. Els tres últims mesos de l'any són els més crítics, ja que els animals busquen l'aliment i cremen carreteres sense precaució, coincidint amb l'època de caça i de cel dels mascles. Des d'agents rurals subratllen la importància dels caçadors a la reducció de la població de senglars i, per tant, de l'accidentalitat a les carreteres. A més, els agents rurals han detectat un augment de la població de cabirós, que també contribueix a l'accidentalitat especialment perillosa per als motoristes, ja que aquests animals poden saltar i causar danys greus.
Més mobilitat a partir de demà dilluns. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs modificaran el seu recorregut. El motiu és la imminent ampliació de la xarxa del tramvia per la Diagonal.
La línia T4 deixarà d'operar en el tram Ciutadella, Vila Olímpica fins a Glòries. Només cobrirà el recorregut entre Glòries i Estació de Sant Adrià. Aquesta línia serà la que cobrirà l'ampliació per la Diagonal, fent parada a Monumental, Sicília i Verdaguer. Està previst que aquest perllongament entri en servei durant la primera quinzena de novembre. Paral·lelament, les línies T5 i T6 ampliaran els seus recorreguts actuals per la Meridiana. Les dues pararan a partir de demà a les estacions d'Auditori Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella Vila Olímpica, amb l'objectiu de cobrir així la freqüència de pas de tramvies en aquest tram, abans operat per la T4.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Passen 2 minuts d'un quart de 3, busquem més notícies de proximitat. Un sisme de magnitud 2.3 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest matí davant la costa de l'Alt Empordà, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
El terratrèmol s'ha produït passats uns minuts de 11:45 a poca profunditat i l'epicentre s'ha localitzat uns quilòmetres mar endins a la zona de Llançà i el port de la Selva. El sisme no ha provocat danys i probablement ha estat poc percebut a prop de l'epicentre. L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 2 de juny a la Conca de Barberà. Va tenir una magnitud de 2,4 i va ser percebut molt lleugerament. L'epicentre es va situar a les muntanyes de Prades, entre les localitats de Vimbodí, Prades, Mont-ral, Montblanc i la Febró.
De l'Empordà passem a l'Alt Camp per parlar de salut. A partir de demà dilluns, l'Ajuntament de Valls habilita el Centre Cultural Municipal com a punt de vacunació central de la grip i la Covid-19. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Es pot sol·licitar cita per a la vacunació de la grip o de la Covid i també per a l'administració de les dues vacunes el mateix dia, opció aquesta última que les autoritats sanitàries recomanen especialment. La sol·licitud es pot efectuar a través de l'aplicació de La Meva Salut o bé adreçant-se al CAP Ignasi Sarró o trucant al 977-60-2000. A més del centre cultural, la campanya de vacunació es centralitza, com en anys anteriors, a diferents zones i barris. El barri de les Comarques, 14 de novembre, barri de Sant Josep Obrer, local de la Unió Illes de la Flama, el 15 de novembre, Fontscaldes, el 27 de novembre, Habitatges de la Colla Vella, 27 de novembre, i Biblioteca Carles Cardó, el 3 de desembre. La vacunació contra la grip i la Covid-19 s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen aquestes infeccions i també a les que poden transmetre la grip i la Covid-19 a altres persones en situacions d'alt risc, com ara professionals de la salut.
Obrim plana cultural. Un diumenge més toca Agenda Castellera.
arriba als dosos, i aquesta és l'enxaneta, que també arriba a quartes, i aquesta és la coixadora, que se situa, llença un peu a punt de situar l'altre, i l'enxaneta allà a l'esquerra remuntant també aquest pis de quartes, i el pilar que s'està construint mentrestant enmig d'aquest 4 de 7.
La plaça de Sant Roc de Sabadell acull des de 2:15 del migdia la 31a Diada dels Castellers de Sabadell, amb l'actuació de la mateixa colla local, acompanyada pels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sant Cugat. El que escoltava més la transmissió en directe de la diada que està fent la xarxa i que podeu seguir en directe a la xarxa Més i les televisions locals.
I des d'ahir hi ha una nova colla castellera a Europa, la dels Manequers de Brussel·les. Ahir van fer la seva diada de bateig amb una exhibició a la Gran Plaça amb l'acompanyament de la colla Jove Xiquets de Tarragona.
Els Manequers van arrencar fa 8 mesos de la mà del Casal Català de Brussel·les i en aquest temps han aconseguit aplegar gairebé un centenar de camises. Alguns dels integrants són catalans residents a la ciutat, però també tenen integrants belgues, italians i polonesos. Joan González Fabra i Sofia Weinstein són el cap de la colla i la presidenta dels Manequers de Brussel·les, respectivament.
L'han fet molt grossa. La veritat és que això va començar com una idea boja, però que en 9 mesos haguéssim aconseguit 80 camises, el qual vol dir que hem format 80 persones fent castells, que la gran majoria d'ells no sabien ni què era un castell, té molt de mèrit.
Els Manequers seguiran creixent, això ho tenim més que segur. De fet, en les últimes 2-3 setmanes hem tingut un influx de gent increïble, ha arribat moltíssima gent nova només per la motivació de la diada, i això seguirà creixent. Sí que volem fer castells més alts i podem posar un pis més, però sobretot volem passar-nos-ho bé, volem fer pinya, volem portar la cultura catalana a l'exterior i volem fer amics i estem aquí per passar-nos-ho bé.
Adrià Calvet, cap de la colla Jove dels Xiquets de Tarragona, s'ha mostrat satisfet per haver pogut acompanyar la nova colla europea i fer-ho després d'una excel·lent temporada.
Ens feia molta il·lusió arribéssim com arribéssim. Encara ens fa més il·lusió arribar-hi d'aquesta manera. Passat Santa Tecla, passat el concurs, passat el Vendrell, la colla està molt contenta i venir a Brussel·les des de l'any 91 que hi havia anat. En queden uns quants que van venir l'any 91 a Brussel·les amb la Jove, però venir ara amb el gruix de colla, venim 250 castellers, per nosaltres és un orgull i és un plaer venir aquí i poder fer castells amb la colla que s'estrena avui.
Els Manequers ja tenen les primeres actuacions europees concentrades. La pròxima serà a Berlín.
Més cultura a Terrassa es prepara per una nova edició de la Marató Cinematogràfica, les 12 hores de cinema fantàstic, que es produirà el proper dissabte en un dels cinemes amb més història del país, el Cinema Catalunya.
Per escalfar motors, ahir va organitzar-se Set de Cinema, una sèrie d'activitats per descobrir el món del setè art. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
La plaça Vella ha esdevingut un autèntic set de cinema a Terrassa. La raó és que amb la voluntat de promocionar la 5a edició de les 12 hores fantàstiques del cinema a Catalunya, el centre de la ciutat ha donat l'oportunitat, una vegada més, d'apropar el món cinematogràfic als terrassencs. Ho ha fet amb un munt d'activitats com tallers de maquillatge i perruqueria, un concurs de càsting, actors caracteritzats a personatges de terror i la possibilitat d'estar en contacte amb dues grans escenografies de pel·lícula. Ens ho explica Rosa Boladeres, regidora de Promoció Cultural i Audiovisual.
Molt contents, sí, de fer-ho aquí a peu de carrer, no? I apropar una miqueta al que és la ciutat del cinema, la nostra ciutat creativa del cinema UNESCO, que això és un títol que jo penso que s'ha de posar molt en valor, doncs de posar-la a peu de carrer i que també tothom pugui participar i agafar aquesta consciència. Terrassa és una ciutat que autènticament respira cinema i això és molt important i cada vegada més.
Les 12 hores fantàstiques del cinema a Catalunya és una marató cinematogràfica que tindrà una cartellera de luxe, amb la projecció de pel·lícules referents al gènere com Cazafantasmes, Blade Runner, Quan acecha la maldad i Matrix. Amb The Fly, com a film escollit per al públic, i el passi de la reconeguda i multipremiada producció La mesita del comedor, del director terrassenc Calle Casas.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça rep aquesta nit al Sevilla Lluís Companys a partir de les 9.
Ja és oficial. Han entrat a la convocatòria Olmo, Gavi i Fermín. Ahir el club va aprovar els pressupostos generals a l'Assemblea de Compromissaris.
I en el retorn de la Lliga, després de l'aturada de seleccions, derrotes de Girona i Espanyol.
El Girona va caure davant la Reial Societat a Montilivi amb un gol d'Oyarzabal al minut 44. L'Espanyol va encaixar la 6a derrota del curs per un contundent 4-1 davant l'Atlètic Club.
En la Lliga Femenina, el Barça visita el camp de Llevant a les 5 d'aquesta tarda amb l'objectiu de mantenir el lideratge abans de l'aturada de seleccions.
Ahir l'Espanyol va perdre per la mínima al camp del Sevilla 1-0, mentre que el Llevant Badalona no va poder passar de l'empat a casa davant el Granadilla.
A la primera federació masculina, el Nàstic de Tarragona rep aquesta tarda a partir de 5:45 el filial d'Osasuna al nou estadi.
Els Grana volen un triomf per oblidar la golejada que van encaixar la passada setmana al camp de la Renteiro. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Jordi Blanc.
El Nàstic vol trencar la ratxa de 2 partits sense guanyar i retrobar-se amb una victòria davant d'un filial en el que serà la tornada després de 2 partits fora de casa aquest diumenge al nou estadi Costa Daurada. La setmana ha estat una setmana dura i de reflexió i de repassar tot allò que el Nàstic no va fer bé al camp de l'Arenteiro, on es va emportar una derrota contundent per 4-0, sobretot per les errades greus que l'equip va fer. Aquesta tarda, al nou estadi Costa Daurada, és moment de girar full i tornar a ser competitius davant Osasuna Promeses. Els equips filials se li han donat bé els granes en aquesta categoria, tot i que el d'aquesta tarda sempre li ha complicat amb més del compte els partits. El davanter del Nàstic, Jaume Jardí, diu que han d'intentar sortir a buscar els 3 punts i posar fi a aquestes 2 jornades sense aconseguir una victòria.
Primer de tot, amb ganes de que arribi ja el partit, que si una cosa et dona el futbol, que quan tens un partit dolent, al cap de setmana tens una altra oportunitat per donar una altra cara. I bueno, sobre jugar contra un filial, sí que és veritat que són nois amb molt de ritme, el que acostuma a ser un filial són molt guanyadors de duels i bueno, se'ns han donat bé els filials, esperem que sigui així cap de setmana. Al final, durant la setmana ho treballem, ho entrenem, intentem doncs, que no es vegi el cap de setmana. Intentarem doncs, que aquest cap de setmana el treballat surti, que la setmana passada no va ser així, i doncs, intentar començar a tindre porteria de zero.
Els tarragonins rebran Osasuna Promeses aquesta tarda a partir de 6:45. Ho fan amb la baixa per sanció de David Concha i el dubte del migcampista Òscar Sanz amb un problema al soli.
Ahir el Barça Atlètic va treure un punt a domicili davant la Ponferradina després d'empatar a 1.
En bàsquet, des de 1:45 d'aquest migdia, es juga un apassionant derbi català a l'ACB. El Lleida rep el Baxi Manresa. A 2 minuts de final, de moment, s'imposen per 6 punts els lleidatans. A la vegada, el Girona visitava la pista del Madrid, partit ja acabat, i el Girona ha perdut per 95-67.
A la tarda, el Barça rep el Baskonia al Palau a partir de 6:45. Ahir, la penya va caure davant el Breogán, que no havia guanyat encara cap partit. La derrota va ser per 70-76 i és la tercera de la penya.
En hoquei patins, Vilassana i Palau s'han jugat la final de la Supercopa d'Espanya femenina aquest migdia.
L'ha acabat guanyant el Vilassana en una apassionant final que s'ha definit a la tanda de penals.
D'altra banda, la primera masculina de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, va empatar 2 ahir a la pista del Córdoba i suma 4 punts en 2 jornades.
Mentre que en handbol, a la Lliga Plenitud, la màxima categoria masculina, el Barça juga aquest vespre a la pista del Nava, a partir de 8:45.
En tenis, l'empordanesa Paula Badosa va haver de retirar-se de les semifinals del torneig de Ningbo a la Xina per problemes físics. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
Slow, and yes, I must react to.
complains of those who say that you are not old. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come alone. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on.
Turn me on, girl.
Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb.
Sex bomb.
You can give it to me when I need to come alone. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can give me more and more.
Yeah,
you can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal.
Uh-huh.
And I can give it to you anytime because you're mine.
Ouch.
Ouch. Ooh. Sex bomb.
Yes, you are.
Who say that you are not old?
Oh, baby.
Sex bomb, sex bomb.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Ahir va finalitzar la competició de la Copa Amèrica i aquesta nit es clou finalment l'esdeveniment que va arrencar a Barcelona a finals del mes d'agost. Ho fa amb un concert a Passeig de Gràcia. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Arribats a aquest punt final, els comerços i establiments de restauració de la Barceloneta han fet balanç. No han tingut l'ocupació que esperaven, assegurant que no ha tingut impacte acollir la Copa Amèrica aquests mesos i fins i tot parlen d'uns dels pitjors estius dels darrers anys.
D'altra banda, en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha citat el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a una ronda de contactes el 28 d'octubre a Palau amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals.
Entre les invitacions hi ha tots els partits polítics, inclosos Vox i Aliança Catalana.
D'altra banda, en successos, un ciclista mor en un accident a l'LV-3341 a Bellpuig, a l'Urgell, després de xocar amb un cotxe.
El sinistre ha tingut lloc aquest matí, poc abans de les 12, al punt quilomètric 1,6 de la via. Amb aquesta víctima són 109 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I la circulació de trens d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid funciona amb normalitat avui. Va quedar restablerta a 10:15 de la passada nit, després de quedar interrompuda durant la tarda arran d'una incidència a l'estació de Atocha.
La presència d'una persona en zona restringida de l'estació madrilenya va fer que els cossos d'emergències demanessin tallar la tensió elèctrica.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Sergi Càrceles.
Hola, què tal? De moment aquesta tarda no tindrem gaires canvis. Aquesta franja de núvols alts i prims que entaranyinen el cel a Catalunya i que es quedaran fins al dia de demà, amb unes temperatures màximes que assoleixen els 23-24 graus, sobretot a la costa i a les comarques gironines, i bastant de fred aquests dies, sobretot per la nit. Per demà tindrem algunes boires, sobretot a l'interior a primeres hores, i alguns núvols baixos a la façana costanera. A la tarda, un altre cop, molta bonança.
Estarem pendents en Cultura, on diumenge més toca Agenda Castellera. La plaça de Sant Roc de Sabadell acull des de 12:45 la 31a Diada dels Castellers de Sabadell.
I actuen la mateixa colla local, acompanyada pels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sant Cugat. Podeu seguir en directe la Diada a la xarxa Més i a les televisions locals.
En esports, en futbol, el Barça rep aquesta nit al Sevilla. Lluís Companys, a partir de les 9 del vespre, han entrat a la convocatòria Olmo, Gavi i Fermín. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33, esteu escoltant les notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Ahir va finalitzar la competició de la Copa Amèrica i aquesta nit es clou finalment aquest esdeveniment que va arrencar a Barcelona a finals del mes d'agost.
Ho farà amb un gran concert del tenor de Josep Carreras i Sara Baras al Passeig de Gràcia. Serà a les 8 del vespre i és un acte gratuït obert a tothom. L'organització d'aquesta provocarà diversos talls al trànsit en aquesta zona de la capital catalana durant la tarda i el vespre.
Arribats a aquest punt final de la competició, els comerços i establiments de restauració de la Barceloneta han fet balanç. No han tingut l'ocupació que esperaven, asseguren que no han notat l'extra que podia suposar acollir la Copa Amèrica aquests mesos i fins i tot parlen d'un dels pitjors estius dels darrers anys. Norma Lebrero.
L'impacte de la Copa Amèrica als establiments del barri mariner de la Barceloneta ha estat zero. Així ho diuen tant restauradors com comerços, que asseguren que no s'han assolit les previsions de visitants que els van anunciar. Sergi Ferrer és president de l'Agrupació de Comerciants Industrials de la Barceloneta i treballa a un dels restaurants de la zona, i Ángeles García regenta una botigueta a Palau de Mar.
Ha sigut un dels pitjors estius que hem viscut a la ciutat els últims anys. No hi ha hagut d'afluència normal d'un estiu, perquè n'esperàvem potser gent. També és veritat que s'ha espantat a la gent, se'ls ha dit no podreu baixar a Barcelona, no podreu accedir a la Barceloneta.
La gent que havia de vindre no sé on està, no ha aparegut. Llavors l'impacte hem tingut pues, igual que els anys anteriors o potser una mica menys. No hi ha hagut tanta gent. Ah, és que aquí ens havien venut que vindrien tanta gent, tindríem aquí una aglomeració tremenda, havíem d'entrar a la Barceloneta amb acreditacions als cotxes i tot això, i al final ha entrat molta menys gent.
L'Ajuntament de Barcelona també admet que no han tingut l'impacte econòmic esperat, tot i que segons un estudi de l'UPF podria arribar als 1.200 milions d'euros. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme.
En general, jo faig una valoració positiva, conjuntament amb tothom. Probablement no arribarem a aquesta xifra de 1.200 milions, però jo crec que l'impacte internacional ha estat important. La posició de respecte institucional o de valor institucional que té la marca Barcelona a nivell global crec que també és important.
La poca afluència de visitants també s'ha vist reflectida en la gestió del trànsit al barri mariner. Quan va començar la Copa Amèrica es va establir un sistema d'acreditacions per accedir en cotxe als carrers de la Barcelona, però finalment no ha calgut activar-lo en els dos mesos que ha durat l'esdeveniment.
En l'apartat purament esportiu, el Team New Zealand va tornar a revalidar el títol la passada tarda.
L'equip de Nova Zelanda ha superat amb contundència l'Ineos Britannia en la final per un clar 7-2 en el global de regates. Els kiwis sumen així la tercera victòria consecutiva d'aquesta competició esportiva i tecnològica.
En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha citat el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a una ronda de contactes el 28 d'octubre a Palau amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals.
Entre les invitacions hi ha tots els partits polítics, inclosos Vox i Aliança Catalana. Les reunions arriben després de les que el propi Illa ha mantingut en les últimes setmanes amb expresidents com Quim Torra, José Montilla, Jordi Pujol o Artur Mas, o les que va fer amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta del Congrés, Francisca Armengol, i amb els quatre presidents de les diputacions. Illa també s'ha vist amb el cos consular o el president del Comitè de les Regions.
D'altra banda, Ripoll s'ha viscut aquest migdia una manifestació contra l'extrema dreta.
El casal popular La Metxa ha convocat una manifestació a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll per protestar en contra de l'extrema dreta i contra l'intent de tancar el casal que va ser ordenat pel govern municipal encapçalat per Sílvia Oriols. A la manifestació s'hi han aplegat mig miler de persones segons dades oficials. S'hi han pogut escoltar càntics com ara contra el feixisme acció directa, Ripoll, Ripoll antifeixista, països catalans antifeixistes i qui sembra la misèria recull la ràbia.
Al final d'aquesta manifestació s'ha llegit un manifest en què es denuncien, entre més qüestions, multes arbitràries cap a persones crítiques amb les polítiques del consistori.
També han lamentat més accions com ara les traves burocràtiques per dificultar el padró al municipi, la retallada de recursos educatius juvenils, socials i comunitaris, la instrumentalització de la gent gran per a difondre i consolidar els missatges discriminatoris d'Oriols i Aliança Catalana, i també la naturalització de la islamofòbia i el racisme a partir de ràtzies politicàcies per perfil racial.
D'altra banda, quedar-se al Lluçanès o tornar a Osona. Aquest és el dilema que han d'afrontar els veïns d'Olost. Avui acaba el termini per votar si surten de la seva actual comarca. Des del Nou Televisió, Guillem Rico.
Fins a les 8 del vespre encara poden votar les persones que no ho han fet al nucli d'Olost, a l'espai Perot Roca Guinarda, on hi ha l'urna que durant tota la setmana ha estat a l'Ajuntament. En el vot anticipat hi van participar una cinquantena de persones entre dilluns i divendres. Ahir, quan l'urna es va portar al nucli de Santa Creu de Xuclà, van fer-ho 36 persones i avui a les 12 del migdia s'ha superat el centenar de persones que ho feien a l'espai Perot Roca Guinarda d'Olost, on hi haurà aquesta urna, com dèiem, fins a les 8 del vespre. En total s'arriba ja gairebé a les 200 persones. Si se supera el 20%, segons el reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Olost, el consistori hauria de tenir en compte el resultat d'aquesta votació. La consulta ciutadana la va impulsar el mateix Ajuntament per decidir si el municipi vol continuar a la comarca de Lluçanès o vol sortir-ne.
Canviem d'assumpte. A Calella, l'auditori de Can Saleta ja porta el nom de Josep Maria Terricabres, el filòsof i polític calellenc que va morir el passat 16 d'abril.
El passat vespre, una sala plena de gom a gom va retre un emotiu homenatge pòstum a Terricabres amb la presència de la seva viuda i les seves dues filles. Des de Ràdio Calella ens ho explica Emili Pacheco.
El calellenc més universal, un home savi, humà i humanista. Aquestes són algunes de les paraules que ahir dissabte es van sentir al ja auditori Josep Maria Terricabres de Calella. A l'acte convocat per l'Ajuntament de la ciutat al Maresmenca va assistir la seva vídua i les dues filles. A la plana política, el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, el vicepresident del Parlament Europeu Javi López, a través de videoconferència, i l'alcalde de Calella Marbuc i també el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi. Una de les seves filles recordava aquesta anècdota del seu pare sobre Calella.
De petita i encara de joveneta, fins que vaig aprendre gallec, i ara entendreu per què, amb el pare teníem la broma entre nosaltres que ell em deia de pronunciar arròs, jo rei i reina. Rèiem perquè ho pronunciàvem malament, diferent a l'altre. Jo li deia, arròs es diu així Girona. I ella em contestava, reina, és que jo sóc de Calella.
Des d'aquest dissabte, Josep Maria Terricabres és també fill predilecte de la ciutat.
La circulació de trens d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid va quedar restablerta a quarts d'11 de la passada nit després de quedar interrompuda durant la tarda arran d'una incidència a l'estació d'Atocha.
La presència d'una persona en zona restringida de l'estació madrilenya va fer que els cossos d'emergència es demanessin tallar l'atenció elèctrica. Això va afectar els serveis ferroviaris d'alta velocitat, com els que connecten Madrid amb Catalunya o Andalusia, i també trens de rodalies i regionals. Adif explica que van ser els bombers qui van demanar de tallar el corrent perquè la persona a la zona no autoritzada amenaçava de llançar-se a les vies. Un cop la van poder evacuar, es va reprendre el servei ferroviari, que funciona amb normalitat ja des de primera hora del matí. A aquesta afectació cal sumar-hi que unes hores abans una vintena de trens del servei d'alta velocitat es van veure també afectats pel descarrilament d'un AVE sense passatgers que va volcar entre les estacions de Puerta de Atocha i Chamartín.
D'altra banda, Renfe iniciarà a mitjans d'aquesta setmana les obres d'adaptació del vestíbul de l'estació de Sant Vicenç de Calders per millorar la comoditat dels viatgers.
L'actuació consistirà en desmuntar els controls d'accés que suposen una barrera física per allotjar de manera ordenada l'afluència d'usuaris. Alhora, les màquines validadores es traslladaran a l'exterior amb el mateix objectiu. D'aquesta manera es vol aconseguir un espai més diàfan a la zona interior de l'edifici de passatgers mentre esperen els autobusos amb què fan transbord quan les condicions meteorològiques ho aconsellin. La mesura s'aplicarà mentre durin les obres al túnel de Roda de Berà, que es preveu que s'allarguin 5 mesos.
De les vies de tren a les carreteres, un ciclista ha mort en un accident a l'LV-baixa 3341 a Bellpuig, a l'Urgell, després de xocar amb un cotxe.
El sinistre ha tingut lloc aquest matí, poc abans de les 12, al punt quilomètric 1,6 de la via. Amb aquesta víctima són 109 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Precisament el Servei Català de Trànsit alerta de l'augment del nombre d'accidents entre els conductors de furgonetes, els mateixos ciclistes i els majors de 45 anys. Així ho ha alertat el seu director. Ramon Lamiel ho ha dit en una entrevista al Periódico de Catalunya.
La sinistralitat en conductors menors de 55 anys ha baixat, però per sobre dels 65 anys els accidents es disparen. Aquest any els sinistres de conductors entre 65 i 74 anys han crescut un 133%. També preocupen els accidents de furgonetes, que han registrat un 900%. Trànsit es planteja fer una campanya específica per reforçar la precaució en aquests grups.
A partir de demà dilluns, les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs modificaran el seu recorregut. El motiu és la imminent ampliació de la xarxa del tramvia per la Diagonal.
La línia T4 deixarà d'operar en el tram Ciutadella-Vila Olímpica fins a les Glòries. Només cobrirà el recorregut entre Glòries i Estació de Sant Adrià. Aquesta línia serà la que cobrirà l'ampliació per la Diagonal, fent parada a Monumental, Sicília i Verdaguer. Està previst que aquest perllongament entri en servei durant la primera quinzena de novembre. Paral·lelament, les línies T5 i T6 ampliaran els seus recorreguts actuals per la Meridiana. Les dues pararan a partir de demà a les estacions d'Auditori Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella Villa Olímpica, amb l'objectiu de cobrir així la freqüència de pas de tramvies en aquest tram abans operat per la T4.
Un sisme de magnitud 2.3 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest matí davant la costa de l'Alt Empordà, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
El terratrèmol s'ha produït passats uns minuts de 11:45 a poca profunditat i l'epicentre s'ha localitzat uns quilòmetres mar endins a la zona de Llançà i el port de la Selva. El sisme no ha provocat danys i probablement ha estat poc percebut a prop de l'epicentre. L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 2 de juny a la Conca de Barberà. Va tenir una magnitud de 2,4 i va ser percebut molt lleugerament. L'epicentre es va situar a les muntanyes de Prades entre les localitats de Vimbodí, Prades, Montrai, Montblanc i La Febró.
D'altra banda, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat amb acarnissament i traïdoria l'home jutjat de l'Audiència de Barcelona per matar una parella d'avis de la capital catalana l'any 2019.
L'acusat va negar rotundament els fets, tot i que va admetre que va conèixer el matrimoni quan treballava com a comercial i els va vendre diversos productes com un sofà de massatge valorat en milers d'euros. El Tribunal Popular ha remarcat que els difunts eren persones vulnerables perquè es trobaven en una situació de fragilitat mèdica i que el processat va causar-los un gran patiment. També ha considerat l'home culpable d'un delicte continuat d'estafa i un de robatori i ha indicat que va guanyar-se la confiança de la parella amb aquests objectius.
Els Mossos d'Esquadra van frustrar el 16 d'octubre passat la venda de més de 50 quilos de xix en un polígon industrial de Granollers.
L'operatiu va deixar un balanç de 6 persones detingudes amb edats entre els 31 i els 48 anys, la intervenció de 4 vehicles i 2 inhibidors de senyal GPS i el decomís de 90.000 euros en efectiu que suposadament havien pagat els compradors per la droga.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Passa un minut de 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El procés de canvi climàtic que viu el món afecta en molts aspectes a la societat, de forma més directa o menys. Un ofici que es va adaptant a les necessitats per obligació és el de jardineria.
La menor quantitat d'aigua disponible i les temperatures, en general més elevades, han modulat la feina dels jardiners i de la decoració de l'espai urbà. Des de Ràdio Ripoll ens explica Guido Sengiarotti.
El sector de la jardineria ha hagut de modular les seves maneres de treballar en els últims anys. Es nota que cada cop més s'aposta per alternatives a utilitzar la gespa en espais exteriors, en favor de plantes decoratives ornamentals i l'ús de grava i de terres. L'herba té com a punt negatiu la necessitat d'un rec molt elevat per a una bona conservació. Ho explica Miquel Valls, monitor i tècnic de jardineria i forestal de la Fundació MAP.
Abans no donàvem tanta importància a l'aigua, perquè l'aigua era infinita, com si diguéssim, que caia del cel. Ja ens hem adonat que sí que hem d'anar per coses que no necessitin tanta aigua.
També es perceben canvis en les feines de jardineria i en com es reparteixen durant l'any. Les elevades temperatures fan que l'estiu sigui cada cop més calorós i que tasques que abans es començaven a fer a l'octubre, per exemple, com la poda, ara ja no es puguin començar fins ben entrant novembre.
Quasi bé hi haurà, no sé, d'aquí 10 anys o 20, s'empalmarà ja, si no hi haurà hivern, quasi bé, serà tardor, primavera, no sé quan haurem d'esporgar, però poder estarem tallant herba tot l'any.
El que sembla definitiu és que caldrà adaptar espais enjardinats públics i privats a aquesta nova climatologia que portarà menys aigua i temperatures més elevades.
Obrim plana cultural un diumenge més. Toca Agenda Castellera.
I assajar millor, assajar més. Ja, a veure, Ja
molt bé, doncs ho seguirem. Esperem que acabi de veure d'estar més contents a la final de temporada que no pas avui.
Aprofito per felicitar Sabadell Falset i a Sant Cugat del Pilar.
Gràcies, Ferran.
La plaça de Sant Roc de Sabadell acull des de 12:45 la 31a Diada dels Castellers de Sabadell, amb l'actuació de la mateixa colla local, acompanyada pels castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sant Cugat. El que escoltàvem és la transmissió en directe de la Diada que està fent la xarxa i que podeu seguir en directe a la xarxa Més i les televisions locals.
D'altra banda, la capital catalana ha acollit avui la trobada de gegants centenaris i històrics amb una plantada i una cercavila fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Després d'estar instal·lats al Museu d'Història de Barcelona, Born, tota la setmana, ha sortit aquest matí en una desfilada festiva que tanca els actes commemoratius dels 600 anys dels gegants de Barcelona. Sara Torremocha.
Molt bon dia. La plaça comercial de Barcelona s'ha convertit aquest diumenge en l'escenari d'una jornada històrica pel món geganter. Després d'una setmana d'exposició, avui han fet la gran trobada de gegants centenaris i històrics amb plantada i una cercavila fins a la plaça Sant Jaume. Sergio Madrid és membre de la colla gegantera de Vilafranca.
Celebrem 600 anys els gegants a Barcelona. És una data espectacular. Fa 600 anys que ronden gegants per Barcelona. Nosaltres també som una colla gegantera i quan ens van convidar a la primera vam dir que sí, no podíem fallar un dia com avui, no? I amb totes aquestes colles que ens acompanyen, segur que serà una cercavila espectacular.
La trobada tanca l'aniversari dels 600 anys de gegants a Barcelona i és una oportunitat única, comparable a la de 1902, de veure alguns gegants que pel seu protocol estricte no havien sortit del seu poble fins ara.
Gràcies, Sara. Més cultura, la Galeria Monàlisi de Palamós inaugura les exposicions de les pintores palamosines Mònica Planas i Carme Payet.
Els seus quadres evoquen paisatges que expressen emocions intenses. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'exposició artística Natura i Vida Solveig Coagula s'erigeix com un diàleg intergeneracional entre les pintores palamosines Carme Payet i Mònica Planas, amb el paisatge com a fil conductor, i es podrà veure fins al 16 de novembre a la Galeria Monàlisi.
Bé, m'he animat doncs a fer paisatge, jo sempre he fet més figura, i em va venir de gust reconnectar amb els paisatges de la infància.
Reivindiquen més aviat la naturalesa, perquè és el que m'agrada més, el que connecto més. I bueno, amb això ens venim amb la Mònica, penso que per això ens hem ajuntat.
La Galeria Monàlisi de Palamós és un espai perquè els artistes locals i de la comarca exposin i venguin la seva obra. També és un punt de trobada multidisciplinar que ofereix oportunitat a nous talents i que promou la formació en el coneixement de l'art i les seves diferents tècniques.
Continuem parlant de cultura. Els locals buits de Manlleu es converteixen de nou en aparadors d'art a peu de carrer.
L'onzena edició de la Manlleu Galeria d'Art, que fusiona l'art contemporani amb el turisme cultural, es podrà visitar fins al 13 de gener. Des de Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Del 26 d'octubre al 13 de gener del 2025, els aparadors dels locals comercials sense activitat de Manlleu es convertiran un any més en el taló de fons per a l'expressió artística en el Manlleu Galeria d'Art. Un esdeveniment que fusiona de nou l'art contemporani i el turisme cultural amb l'objectiu de reactivar la promoció econòmica de la ciutat. La Manlleu Galeria d'Art transforma els locals buits en aparadors artístics per a donar visibilitat a uns espais amb oportunitat de ser comercialitzats. Alhora, apropa l'art contemporani, traient-lo de les galeries i dels museus i situant-lo a peu de carrer. La mostra també ofereix visites guiades gratuïtes als centres educatius que ho sol·licitin. Aquesta onzena edició presenta una barreja de diversitat i innovació i compta amb 8 creacions d'artistes contemporanis ubicades en 4 locals buits i 2 espais municipals. La inauguració de la Manlleu Galeria d'Art es farà el dissabte 26 d'octubre a 8:15 de la tarda a la plaça Fra Bernadí.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça rep aquesta nit al Sevilla Lluís Companys a partir de les 9.
Ja és oficial. Han entrat a la convocatòria Olmo, Gavi i Fermín. Ahir el club va aprovar els pressupostos generals a l'Assemblea de Compromissaris.
D'altra banda, en el retorn de la Lliga després de l'aturada de seleccions, derrotes de Girona i Espanyol.
El Girona va caure davant la Reial Societat a Montilivi amb un gol d'Oyarzabal al minut 44. L'Espanyol va encaixar la 6a derrota del curs per un contundent 4-1 davant l'Atlètic.
En la Lliga Femenina, el Barça visita el camp de Llevant a les 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir el lideratge abans de l'aturada de seleccions.
Ahir l'Espanyol va perdre per la mínima al camp del Sevilla, 1-0, mentre que el Llevant Badalona no va poder passar de l'empat davant del Granadilla.
A la primera federació masculina, el Nàstic de Tarragona rep aquesta tarda a partir de 5:45 el filial d'Osasuna al nou estadi.
Ahir el Barça Atlètic va treure un punt a domicili davant la Ponferradina després d'empatar-ho.
Parlem de waterpolo. Aquest migdia s'ha jugat la final de la Supercopa Espanyola Femenina entre el Mataró i el Sant Andreu, amb triomf per les andrebenques. Des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
El Club Natació Sant Andreu s'ha proclamat campió de la Supercopa 2024 després de derrotar l'Assolim Centre Natació Mataró per 5-10 en partit que s'ha disputat aquest migdia a la piscina Joan Serra. Primer quart molt equilibrat, s'ha saldat amb empat a 1 i amb un Mataró que ha desaprofitat diverses jugades de superioritat. També ha estavellat diverses pilotes al travesser. En el segon quart, el Sant Andreu aconseguit ja obrir una escletxa que a la llarga ha estat definitiva. El descans llarg, el resultat era de 2-5, 3 gols d'avantatge pel conjunt que entrena Javi Aznar. En el tercer quart, per si hi havia algun dubte, parcial de 0-2 pel conjunt barceloní, que guanyava ja de 5-2-7 al final d'aquest tercer quart. Evidentment, havien de passar moltes coses i totes bones perquè el Mataró pogués capgirar la situació. En l'últim quart, empat a 3 gols en el parcial per arrodonir el que ha estat el resultat final. Assolim Centre Natació Mataró 5, Club Natació Sant Andreu 10. Aquest és el primer títol aconseguit per el Club Natació Sant Andreu a la Supercopa. Des de l'any 2009, tots els títols els havien repartit el Club Natació Sabadell i l'Assolim Centre Natació Mataró.
En bàsquet, a 1:15 d'aquest migdia, es jugava un apassionant derbi català a la Lliga ACB. El Lleida rebia el Baxi Manresa. El partit ha acabat fa uns minuts amb victòria pels locals per 83-81. A la vegada, el Girona visitava la pista del Madrid, on ha perdut per 95-67. Des del Girona FM, Marc Tresserres.
El bàsquet Girona ha perdut de forma clara 95-67 a la pista del Real Madrid. Tot i el bon inici gironí, amb un bon Durham que ha acabat el maig amb 21 punts, els blancs han anat de menys a més i un cop s'han posat les piles a través de la parella Facu Campazzo, Edi Tavares, han anat poc a poc posant-se per davant el marcador i dominant el maig. El descans, més 11, 45-34. L'inici de la segona meitat, però el Girona no està capaç de mantenir el nivell de la primera meitat i el Madrid li ha passat per sobre. Atac pobre i defensa tova ha comportat un parcial de 31-15 i ha finiquitat el maig. El darrer període el Madrid ha gestionat, no ha baixat el ritme i ha arribat a aconseguir una diferència de 30 punts amb un Girona que, bàsicament, Fjellerup i Durham han estat els qui han tirat d'acord per mantenir una mica la cara a un maig, però que el Girona no ha tingut res a fer i haurà de canviar moltíssimes coses per competir la setmana que ve, dissabte, a Fontejau contra l'UQAM Múrcia.
A la tarda, el Barça rep el Baskonia al Palau a partir de 6:45. Ahir la penya va caure davant el Breogán, que no havia guanyat encara cap partit. La derrota va ser per 70-76 i és la tercera de la penya.
En hoquei patins, Vila-sana i Palau s'han jugat la final de la Supercopa d'Espanya femenina aquest migdia.
L'ha acabat guanyant el Vila-sana en una apassionant final que s'ha definit a la tanda de penals.
I aquest cap de setmana es disputa també la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina, que ha arrencat amb triple sessió en tot just 9 dies.
El Reus Deportiu, un dels clàssics de la categoria, visita l'hoquei Club Alpicat, nouvingut a l'èlit aquest curs. Un partit que es veurà a 4:45 de la tarda a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
A la primera masculina de futbol sala, la Indústria Santa Coloma va empatar 2 ahir a la pista del Córdoba i suma 4 punts en 2 jornades.
Mentre que en handbol, a la Lliga Plenitud, la màxima categoria masculina, el Barça juga aquest vespre a la pista del Nava a partir de 8:15.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
De correr sobre minas, quiero pausa, quiero sombra, hoy la luz contamina. Busco en el silencio mi refugio, sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada, de recuerdos del futuro o de vidas pasadas. Sí.
una vez bajo mis pies. Guardo el infierno para mí.